Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Dilluns, dia 13 de febrer, una ratxa d'empats és perillosa. Numèricament parlant, des que les victòries valen 3 punts, tot i portar molt de temps sense perdre, la primera derrota en l'era Mick Quillador ha enviat l'equip de nou a la zona de descens i amb una dinàmica que s'ha girat de sobte com un mitjó. Parlàvem fins fa res, un parell de dies, de 5 partits seguits sense conèixer la desfeta i ara, de cop i volta, ja són 4 sense assaborir una victòria. Independentment dels números i de la classificació, segurament el que més preocupi ara com ara, sobretot dels últims partits, és el registre de l'equip a la nova Creu Alta. Aquesta versió més pràctica del Sabadell li ha servit per taponar la fuita que hi havia al darrere, però ara la generació al davant és molt més minsa i, sobretot a casa, el públic demana una miqueta més davant de rivals que puntuen, un en el cas de l'Alcoyano o tres en el cas del Numancia, a partir de l'ordre tàctic d'esperar, de treballar ben ordenats i d'intentar que el combat nul es converteixi en un més 3 per una errada del rival, com va passar dissabte amb Ricard Pujol i amb César Morgado saltant en una transició ràpida i agafant les seves esquenes l'equip surià. Queda molt per davant, però afrontem la setmana de la visita al camp del líder dins la zona de descens per a Baràs, però entre els 5 últims.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de so, un dia més, el Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barcelona suma ja 11 punts més que el Madrid, amb un partit més. Això sí, en va tenir prou l'equip de Xavi amb un gol de Pedri ahir a Villarreal per sumar una nova victòria i la 16a porteria 0 en 21 jornades. El Madrid no ha jugat aquesta setmana perquè s'ha proclamat campió del món en el Mundial jugat al Marroc després de guanyar l'Al-Hilal dissabte 5-3 a la final. Avui, per cert, l'Espanyol tanca jornada, rep la Real Sociedad a les 9 amb l'opció d'escalar l'11è lloc si supera el tercer classificat. Pierre Oriola ha rescindit contracte amb el Bàsquet Girona, l'ex del Sant Nicolau tan sols ha disputat 7 partits amb la samarreta dels gironins, el Jaén Paraíso Interior és el nou campió de la Copa d'Espanya de futbol sala, els andalusos van batre ahir l'Inter a la final per 1-3 per adjudicar-se així el seu tercer títol, i aquesta ja la tinc apresa. Els Chiefs han guanyat la Super Bowl de futbol americà. L'equip de Kansas City s'ha endut el seu segon títol en els darrers 4 anys després de derrotar els Philadelphia Eagles per 35-38 amb un xut a pals, faltant només 8 segons pel final. Amb trobada inclosa de la redacció de Ràdio Sabadell, no me n'amago, jo em vaig estalviar aquest espectacle. Més coses, va!
Comenta la recepció.
No parlarem de futbol americà, ja ho hem fet. Parlarem del post del Sabadell Numancia, que ha deixat els arlequinats dins la zona de descens per culpa d'aquest 0-1 i de la victòria contra el Bilbao Athletic d'Intercity per qüestió d'abaraix general. Però el Sabadell ara mateix és cinquè per la cua. També parlarem de la victòria del Sabadell B a Tàrrega, de waterpolo i els 5 gols de marge que portarà l'Estalpul femení a Roma d'aquí a un parell de setmanes mal comptades, de l'Oar Gràcia o de les eleccions que es duen a terme avui a la Federació Catalana de Futbol.
L'actualitat de la primera ref.
Precisament ara que comentàvem el tema d'Intercity, Emre Xolak ha rescindit amb l'equip alacantí. Va debutar ahir amb l'Intercity, jugant els últims minuts contra el Bilbao Athletic i després ha emès un comunicat deixant entreveure la seva retirada directament per tornar-se a Turquia amb la família després del terratrèmol sofert al seu país. I per segona setmana seguida, Fer Estevez, entrenador del pròxim rival del Sabadell, enmig d'una polèmica. Si la setmana passada responia a la queixa del seu homòleg al Balears Onésimo per l'arbitratge, avui li responen a ell. El tècnic de l'Eldense va dir que el Castellón era un equip fet a cop de talonari. Haralambos Bulgaris, el propietari dels orelluts, replica d'aquesta manera: l'1 d'agost L'Eldense ja havia buidat la seva cartera. El canadenc d'origen grec ha raptat Estevez a comparar els sous de les dues plantilles. Coses de rics,
tu. La notícia curiosa.
Les tanques de publicitat volen a l'arribada del Tour d'Oman. Afortunadament no ha influït el desenllaç final ni hi ha hagut cap caiguda perquè la ràfaga de vent ha estat uns segons després de l'arribada dels primers amb la victòria de Jorgensen del Movistar, però el grup perseguidor sí que s'ha vist aturat de sobte a pocs metres de la línia de meta perquè aquestes tanques han volat tancant el pas dels ciclistes.
De quin partit no estarem pendents?
Del Samgurali de Geòrgia contra el Biskov de la República Txeca, un amistós que ha començat igual que aquest programa ara fa no arriba 9 minuts a la 1 al migdia.
I a les xarxes socials.
Atents avui al podcast del matí a Ràdio Sabadell amb l'entrevista amb Pepe Navarro. En el tram final, recorda, amb la Raquel García, la seva etapa com a arlequinat.
Avui celebra el seu aniversari.
Albert Estellés, de la Penya Deportiva Santa Eulària, exarlequinat en el seu dia amb protagonisme amb el primer equip i, sobretot, en el seu filial.
L'enquesta.
I, com sempre, els dilluns, buscant l'MVP del Centre d'Esport Sabadell en l'últim enfrontament. No sé si serà complicat o no, crec que està bastant encarrilat en favor de Pau Víctor, però si voleu dir-hi la vostra, teniu 51 minuts encara a @RadioSabadell a Twitter, si no, fent menció del hashtag MVP946, imprescindible per votar el millor del Sabadell en l'última jornada.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Deu minuts clavats. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Amb una cara no tan de son com d'altres. Va anar bé ahir a la nit o no?
Sí, home, pels que no ens agrada molt el futbol americà és una experiència diferent. També t'he de dir, per ser sincers amb l'audiència, que al quart ja vaig plegar veles.
Sí, vas marxar abans d'hora,
eh? Amb l'emoció, amb la vela als avis.
Els Eagles anaven per davant dels...
Just en el moment que Kansas va posar-se just per primera vegada al davant del marcador. Just en aquell moment ja vaig decidir que en tenia prou.
Jo ho vaig decidir al primer minut de partit, em sembla, no, i vaig quedar clapat al sofà, imagina't.
Vaig aguantar una miqueta més, de Super Bowl.
Anem a parlar una miqueta del Centre d'Esports. Un equip que està a la zona de descens ara mateix, després del doble resultat. De fet, depeníem també de l'Atlètic Balears i aquesta sí que es va donar, aquesta combinació. Derrota una altra vegada de l'equip d'Onésimo a l'estadi Balear, en aquest cas 2-3 contra un Cornellà que s'ha enfilat al sisè lloc. Però Intercity sí que va fer els deures i, per tant, empatat a punts l'equip alacantí amb el Sabadell. Per a baràs general, és Intercity qui surt del descens i aboca els de Miqui Lladó dins de la zona vermella, que dirien els clàssics en el teletext, i tot després d'una derrota que segurament el que més cou és més el com es va perdre que no entrar dins la zona de descens.
Sí, la versió, no?, que vam veure del Sabadell. No veníem d'una gaire millor en el partit de fa, doncs, ja tres setmanetes llargues davant l'Alcoyano aquí a l'estadi, i per superar les dues sortides tant a Calahorra com a Morevieta que ha tingut l'equip de Miqui Lladó, però com diem, després d'aquell últim mal sabor de boca que havia deixat l'empat sense gols enfront l'equip al Collà, doncs encara va ser pitjor aquesta derrota. Insistim, resultat a banda, que també per la sensació que va transmetre un equip que venia d'encadenar 5 jornades sense perdre, Adri, però que d'aquestes 5 jornades les 3 últimes havien estat empat, el que provoca ara és que, mira, passi d'haver estat 5 sense perdre a 4 sense guanyar, que són els números actuals del conjunt arlequinat.
S'ha girat al mitjó, la ratxa de ser prou positiva a convertir-se en negativa amb només una única derrota en l'era Miqui Lladó, i tot en un partit realment fluixot, una versió força grisa, força insípida del Sabadell, amb un partit que, en línies generals, crec que l'ordre tàctic del Numancia va poder per sobre d'un Sabadell que la fuita al darrere l'ha taponat, és veritat, però de tant en quant, encara, evidentment, comet errades com tothom, i això ho va saber penalitzar l'equip sorià, per contra al davant, algú dirà segurament amb raó que si el penal de Pau Víctor, que si l'ocasió d'Alberto, etcètera, etcètera, però se li reclama més a casa al Sabadell.
Sí, sobretot perquè el partit, insistim, veníem d'un empat que va saber a gairebé a derrota a la Planilla i un empat que va saber a gairebé a victòria a Urriche davant la Morevieta, però ahir, en aquest cas dissabte, la sensació és que el Sabadell va proposar molt poc per ser l'equip de casa, per ser davant un Numancia que tampoc és que vingués en un moment brillant precisament al conjunt d'Iñaki Bea, de fet venia amb dubtes importants també al quadre castellà, però que al final va saber interpretar, com dius, molt millor el que necessitava, el que requeria el partit, i que va acabar traient doncs profit d'això, del seu encert a poc abans del descans i de la seva fermesa defensiva, la seva disciplina defensiva a l'hora d'avortar els pocs, pel que s'ha de dir així, els pocs intents reals de crear perill contra la porteria de Llesa que va fer el conjunt de Miquillador.
Doncs un 0-1, que és una frenada en sec. Portaven ja moltes setmanes aquí marcant el llindar entre la permanència i el descens. La imatge va deixar molts dubtes, realment, i al final estem parlant d'un possible rival directe, perquè en aquesta categoria pràcticament tothom, traient el d'aquesta setmana, que segur que el Dense no l'enganxem, hauria de girar-se molt el panorama, s'hauria de girar molt el tema, tant de bo que fos aquest el problema, però Numancia arribava amb un puntet més que el Sabadell a la classificació, se'n va amb 4 i amb la braixa a la butxaca.
Sí, i sobretot sembla que obre aquesta petita escletxa de 3 punts, no? La classificació per la part baixa, hi ha aquest grup de 27, com deies, Intercity, tiro de memòria, diria que l'altre és Real Unión,
Real Unión,
que
sí.
És, de fet, em sembla que és el que marca, per allò dels avaraixos, la permanència, però clar, ja després d'aquí ja ve un grup de 30. 30, el Numancia amb 31, bé, ja s'ha obert aquesta petita escletxa que ja és allò que es diu sempre, un partit i una mica més, no? Doncs aquí és ara mateix la distància que té el Sabadell amb la zona còmoda o com a mínim amb els que respiren una mica més alleugerits. En fi, anem a sentir protagonistes, avui molt focalitzat en Miquillador, tot i que hi ha altres veus no tan habituals en els resums de l'inici de setmana, però comencem pel tècnic santcugatenc del Sabadell. Fem balanç d'aquest partit, fem balanç d'aquestes sensacions i, sobretot, fem balanç de que, pel que ell va veure, l'equip va tenir les seves ocasions, malgrat que dissabte doncs, no van voler entrar.
No paren per el partit. Ells n'han tingut alguna també, principalment per als espais i algun error nostre puntual, però avui no ha pogut ser, perdem. Doncs el que hem de fer és no, entomar-ho, ara descansar un parell de dies i preparar el Dense, doncs com sempre ho fem, no? Per intentar guanyar, per intentar sumar punts.
I com estàvem comentant, Adri, aquella sensació que el Numancia, insistim, va saber interpretar què requeria, o va saber interpretar molt millor què requeria el partit del cap de setmana. Sabia com jugar-li al Sabadell, sabia per on fer-li mal a l'equip de Miqui Lladó, fins i tot no pensant tant en el precedent de la primera volta, però també en la imatge que va deixar aquell dia l'equip que llavors encara entrenava Gabri García, allà a los nuevos pajaritos de Sòria, i per tenir una veu autoritzada en aquest sentit, que desvetllava doncs, tots aquests secrets del vestidor sorià, Dani Sánchez, el malagueny, l'exdefensa o l'exlateral del centre d'esports, que dissabte el vam veure jugar en posicions més avançades, però sí pel seu carril esquerre, en aquest cas en línia més ofensiva del conjunt numantí, parlant, insistim, el malagueny ho deixava molt clar, que sabien per on fer-li mal, per on, si em permets l'expressió una mica de carrer, fotre-li mà a aquest Sabadell.
La verdad que sabíamos muy bien los defectos del propio Sabadell. Sabíamos que en el primer partido que jugamos contra ellos, apretándoles, se le hacía mucho daño. Creo que al principio creo que nos ha costado los primeros 10 minutos, pero creo que conforme haya pasado el tiempo, creo que hemos estado muy bien apretando. El gol creo que ha sido un robo y una buena transición. Y sí que es verdad que, bueno, al final hemos replegado y hemos estado muy bien en defensa, ¿no?
Per mi té més mèrit encara, perquè el partit de la primera volta a los Pajaritos, és veritat que l'equip de Gabri s'exposava molt més, assumia molt més riscos, i en canvi el Numancia va saber penalitzar en un dels pocs errors que hi va haver al darrere, entre d'altres coses, perquè també el Sabadell arrisca menys ara, i per tant la pressió era molt clara de tres homes al davant, perquè aquí va haver aquí un joc d'amagar cartes, eh? En la prèvia Miquillador va dir que jugarien amb dos centrals i alhora la veritat eren tres. Jo crec que no se l'acaba d'empassar del tot a Iñaki Bea i per tant ja surt d'inici amb aquesta pressió de tres homes contra els tres centrals del Sabadell, i la pèrdua que comentava ara Dani Sánchez del gol d'Íñigo Muñoz, al final és salta Ricard Pujol, un dels centrals, va tard a l'hora de saltar també César Morgado en aquella continuació, en una jugada molt ràpida, una transició com deia ara el malagueny, i Guillem Molina acaba venut en un 2-1 que gairebé afusellen a Sergi Puig. Per tant, penalitzant en una de les poques pífies al darrere que té l'equip.
Sí, i denotant el que hem comentat en més d'una ocasió, que dins d'una igualtat tan extrema com hi ha en aquest grup 2 de la primera federació, doncs aquí els càstigs són a vegades excessius, però molt, 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 molt efectius per qui aconsegueix doncs, afectar o imprimir el rival, no? I en aquest cas el Numancia ho va saber fer al Centre d'Esports Sabadell.
Es va imposar per ordre tàctic el Numancia amb unes idees escasses en els metres finals. Diria que dels dos equips, però clar, evidentment, quan vas guanyant 0-1, t'entés no tenir idees al davant perquè ja has fet la feina més difícil. I aquí el dubte, o el neguit, o la preocupació, o l'escala, tu poses el grau de preocupació que puguis tenir amb el tema, eh? Però és quan els rivals estil Alcoyano ara fa 3 setmanes, Numancia aquesta setmana, o els que encara han de venir, que no siguin tant, com diria Saligrat, toqui-toqui, sinó que plantin unes línies ben juntes, t'esperin, et temptin a dir no, ara et manes tu que jugues a casa i a veure si ets capaç de fer-me mal, a veure quina versió treu el Sabadell d'aquests partits a casa, perquè li està costant, demanar.
Sí, i si vols la sèrie, que no és massa optimista, es va començar guanyant, parlo sempre de l'etapa miquillador, es va començar guanyant el Bilbao Atlètic, el nou QE, per cert, del grup, es va empatar davant l'Alcoyano i s'ha perdut davant el Numancia.
Vols dir que ara toca victòria una altra vegada?
Només es pot millorar ja. O sigui, la següent ja és retirar-nos i que ens sancionin, però vull dir...
Potser és la... Crec que era el San Fernando l'any passat que va encadenar 6 o 7 mesos que la seqüència sempre era la mateixa. Guanyava, empatava, perdia, guanyava, empatava, perdia, guanyava, empatava, perdia. O sigui que...
Doncs aquí ara tocaria guanyar tot això pendents de que la propera visita a casa és de la UD Logroñés, que és el proper rival que visitarà l'estadi de la Nova Creu Alta, en un altre duel ara mateix.
Directíssim.
Doncs, directíssim, sí. Com diem, és un aspecte a millorar. És evident que el Sabadell està tenint excessius problemes, sobretot quan es tracta de proposar, i això passa bàsicament quan toca jugar aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta, i el propi Miquillador reconeix que és una tecla, aquesta, la dels partits de local, que li està costant de trobar l'equip.
Nosaltres també potser acabar de decidir, no? Quin plantejament necessitem a casa. Ens està costant sumar punts, més, no, del que hauria de ser. Necessitem més punts com a local. Potser qui s'ha d'expulsar una mica, no, l'esposa a fer errades som nosaltres, i anar a buscar l'equip rival i apretar-lo i intentar, doncs, que des del primer minut hi hagi el que hi ha hagut a la segona part.
Ens hem de treure les pors i anar a buscar des del primer minut el rival. Deia ara Miqui Lladó, pensant en aquests últims compromisos aquí a casa. Escoltàvem abans el de Sant Cugat del Vallès dient 2 dies per netejar una miqueta les idees. Avui és el segon d'aquests 2 dies de descans abans de preparar la visita al camp del líder, el nou Pepico Amat, amb una situació compromesa, ara ja sí, a la taula, com dèiem abans.
Sí, amb l'equip de nou en zona de descens, ara mateix el Sabadell doncs, seria un d'aquests 5 equips que en cas d'acabar la Lliga avui mateix doncs, perdria la categoria i jugaria a la segona federació, segona B, i això sí, com dèiem ara fa un moment, no, fent números amb els mateixos punts, 27, si no vaig errat, que la permanència, aquesta permanència que va fixa entre l'Unió i Intercity, doncs el Sabadell amb aquests dos equips també empatat a punts.
Algú dirà, dels tres cocos que estaven a baix, que en teoria estaven cridats a estar a la part alta, un d'ells ha sortit. Veurem si definitivament o no, perquè ve,
sí,
de jugar contra el nou QE.
Correcte, ve, sí, ve que... de guanyar-li el Atlètic, que com diria aquell, tu ja el vas guanyar també 1-0 i sense grans floritures.
I ja estàs empatats a punts amb ells.
Sí.
O sigui, però vaja, que dels Balears, UDL i Intercity, els alacantins, de moment ja han tret el cap.
Sí, i són els que ara mateix, doncs, aquesta setmana viuen una miqueta, els de Gustavo Siviero viuen una miqueta més relaxat. En tot cas, allò de donar-li molta o poca o relativa importància a la classificació no canvia el discurs de Miquillador, eh? L'hem sentit quan l'equip havia sortit del descens i el sentim ara que l'equip ja ha tornat a caure, això sí, reconeixent que tothom s'ha de posar una miqueta allò la granota de fer feina, perquè és un moment complicat dins de la temporada que viu el Sabadell.
Guanyes els dos primers partits, empates 3, no has perdut, no es crea una mica sempre, no, allò d'immatibilitat, el que és perfectament normal. És a dir, a mi em tindran aquí, no, a la les bones i a les menys bones. La derrota és un cop dur, és evident, jugues a casa, tenies una oportunitat de sumar 30 punts, de deixar el descens a 5, esperes de que juguin els altres equips, fa mal, fa ràbia, és lògic, però és el que és, no? És la realitat de la nostra feina.
Fa mal, és lògic, és el que toca, és la realitat de la feina de l'entrenador, de la secretaria tècnica, dels jugadors, de la plantilla, de tothom en general, i també una realitat que en aquest cas gairebé de manera sistemàtica i de manera cíclica anem sentint cada cop que passen coses o relativament bones o relativament dolentes, que és la realitat en ella mateixa d'aquest centre d'esport Sabadell en una posició i en una situació, insisteixo, de realisme que toca assumir per del que resta de temporada.
Estem en una categoria doncs molt competida, estem en una posició evidentment incòmoda. Quan vaig arribar jo ja estava en una posició incòmoda i és el tarannà d'acceptar la realitat, d'acceptar que estàs en una posició que has de millorar, de treballar, i de que la sort, tant de bo, doncs ens acabi acompanyant.
Doncs la sort que ha d'acompanyar, diu Miqui Lladó, a l'equip, a base de feina i més feina, pensant ja en les jornades que queden i en treure el cap de l'actual situació a la taula. Anem a escoltar un altre dels protagonistes que deia el Sergi abans. No és tan habitual, ara no, la temporada passada sí que l'era. De seguida parlarem també de la setmana que tenim per davant, visitant el líder, al marge d'aquesta polèmica de si és a cop de talonari o no el Castellón o el propi Eldense. Ahir, victòria local a Castàlia, i per tant visitarem un equip en certa manera ferit, un equip que veu com li retallen punts i un equip que perd també Àlex Martínez, un dels laterals de referència a la categoria. Per contra, el Sabadell també arribarà amb baixes, eh? De seguida les comentem. Abans un parèntesi, teníem Sergi Garcés a la nova Creu Alta, entre d'altres moltes cares de futbol, ara tiro de memòria, eh? Recordo exjugadors com Guillermo Amor, com Unai Vergara i companyia que estaven per allà a la llotja. I teníem, entre d'altres, a l'ara director esportiu del Linares Deportivo i exsecretari tècnic del Sabadell, Miguel de Ita, que per primera vegada tornava a la nova Creu Alta des de la seva sortida al conjunt arlequinat fa uns mesos.
Sí, que s'ho va fer venir bé, ens explicava, per fer una mini ruta per Catalunya al cap de setmana i veure una mica de partits d'aquí i d'allà, de futbol formatiu, de futbol professional, per ser els dos primers que comentaves, exfutbolistes, i actuals representants, entre d'altres, d'Adrià Nortolà, per exemple, del nou porter del Centre d'Esports Sabadell, tot i que es van fer un fart de parlar amb més gent. Parlava Miguel Deita, que va passar pels micròfons de Ràdio Sabadell el dia, com deies, que tornava a la que va ser casa seva com a mínim durant uns mesos, i en primer lloc per sentir-lo parlar i valorar la nova versió d'aquest Sabadell que ell reconeix diferent, molt diferent, el de la temporada passada.
Es muy diferente a lo del año pasado, además también la propuesta tanto con Gabri como con Miki es diferente, pero yo creo que el jugador que ahora mismo más llamativo que puede tener el equipo también es Pau Víctor, que fíjate que hoy está jugando ahí de interior y está haciendo un partido espectacular, y así como se han perdido jugadores como puede ser Aguza o puede ser Aaron Rey, jugadores que notaban muchísimo, siempre hay nuevas caras que también nos tienen que dar ilusión, como por ejemplo también Alex Sala o incluso Juanmi Carrión, que se ha adaptado muy bien aquí al equipo.
Faig una aturada aquí, un nom propi, Pau Víctor, per mi un dels noms propis de la setmana, avançant-me ja el que pugui fer aquest vespre el Pau Vituri, si no hi ha sorpreses avui en el Dia Mundial de la Ràdio, amb el Tribuna Preferent, a 8:15 al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, també a l'emissora. Per mi és un dels motius de debat del partit de dissabte. D'entrada, per cert, no hi haurà debat aquesta setmana perquè malauradament no podrà jugar. Va veure la cinquena groga i, per tant, es perd el compromís al nou Pepico Amat, el Sant Cugatenc, un jugador que portava no sé quantes setmanes a una del càstig i ha arribat just la setmana que visitàvem el líder. El debat, no sé si vols mullar-te o no, Sergi, si ho has fet ja o no en les últimes hores. Pau Víctor, per mi, un dels millors contra el Numancia en l'últim partit, però dèiem durant la retransmissió que el trobàvem a faltar uns metres més endavant, com a mínim a proposta de sortida, perquè després és veritat que sí que va avançar metres a partir de la segona part, però jugant d'interior el Sabadell es perd no sé si estàs d'acord, el millor davanter que té la plantilla amb molta diferència.
Sí, i sobretot perquè, bé, ho dèiem durant la transmi, o com a mínim així ho vaig comentar en alguna ocasió a títol personal, al final acaba sent el millor, per mi també ho és, del partit, i algú pensarà, tot i ser el sacrificat en els primers 45 minuts, sacrificat en el sentit que el vam veure, com dius, molt allunyat de la seva zona de perill i en tasques molt més defensives que fins i tot el propi Miquillado en roda de premsa després reconeixia, no? De dir, bé, dels tres que teníem al davant, de Moja, Cristian Herrera, que debutava com a titular després dels minuts a Amorebieta, i Pau Víctor potser és el que té més cames, més capacitat de sacrifici defensiu, que és el que requeria l'equip per tapar per dins, en aquest cas, els atacs del Numancia. És cert que per aquí el vas guanyar, per mi el contrapès no t'acaba de compensar, doncs el vas perdre en els metres finals, que és on és un jugador realment decisiu i realment determinant, com va estar a punt de ser-ho a l'inici del segon temps, tot i que li va faltar o li va sobrar un retall, per dir-ho així, en aquella ocasió tan clara que va tenir i que s'havia construït ell solet.
De fet, et diré una cosa. A la primera meitat del Sabadell pràcticament no genera res de perill a la porteria de Llesa, i l'única ocasió clara és del propi Pau Víctor arribant de segona línia. O sigui que al final, per cert, penal, no sé si has vist ja la repetició, penal,
sí,
claríssim.
Sí. No, res a discutir. Penal molt clar, tot i que el debat que teníem el continuo mantenint, que és la típica acció que sense VAR és molt poc probable, com va passar dissabte, que te l'acabin xiulant, i més després de que l'impacte sigui posterior al xut de Pau Víctor, però evidentment penal sense cap mena de discussió, com a mínim per mi.
Doncs queda fet l'apunt, el punt de debat també, insisteixo que potser aquest vespre amb el Pau Víctor i el Tribuna Preferent se'n parla més del tema del rol que ha de tenir Pau Víctor, però no aquesta setmana, perquè contra l'Eldense tot això que s'estalvia l'equip a la cantina no tindrà al davant el màxim golejador del Centre Esport Sabadell, Pau Víctor. Reprenc el fil on l'havíem deixat, Miguel Deita, em deies que em prometies una més d'ell.
Sí, una més. L'hem sentit parlar de com de diferent és aquest Sabadell, com de diferent són les cares joves d'aquest Sabadell respecte al que ell va conèixer la temporada passada, però malgrat això deixa la seva predicció també i la seva aposta, que tant de bo es compleixi, eh? El Sabadell diu, malgrat els patiments, es té clar que s'acabarà salvant sense problemes.
Yo lo que tengo claro es que el equipo se va a salvar, esto es un año de transición y lo que tengo muy claro es que el equipo compite, el equipo al final, bueno, va a sacar la raza, el alma que tiene y que van a estar en una buena posición.
Doncs una bona posició, se salva segur, diu Miguel Deita.
Tant de bo.
Ho signo aquí, tal qual. Però és que Dani Sánchez en el postpartit, i ja ric, perquè és que va aventurar que té plantilla al Sabadell per estar entre els 8 primers directament.
Bé, cadascú ho veu com vol. Potser és la distància la que dona aquesta
perspectiva. No estàs d'acord, amb el Malagueny?
No, estic gent... Bueno, tant de bo. Mira, si diem que tant de bo signo el de Miguel Deita, et signo i et faig la travessia on calguis. Però jo veig realment molt complicat aquesta aposta de Dani Sánchez. No només diu de mitja taula cap amunt, diu dels 8 cap a dalt. Bé,
sí, de fet,
per agosarat, em sembla, veient com li van les coses al Sabadell.
L'argument del lateral esquerre ara al Numancia era... És veritat que és una plantilla molt jove, que jo també sóc jove i sé el que és equivocar-me per excés de valentia, per arriscar allà on no toca, etc. Però a la llarga un equip com el Sabadell té potencial per estar entre els 8 primers, deia Dani Sánchez. Dit això, tanquem ja la carpeta Numancia amb aquesta derrota dolorosa d'abans d'ahir. Pensem ja en aquesta setmana, avui últim dia dels dos consecutius de descans. Per cert, parlant dels nous, Raúl Baena a la convocatòria ja aquesta setmana ni tan sols va escalfar-se. Per tant, dins d'aquest procés que ell mateix deia dijous en la seva presentació, progressiu, d'anar agafant ritme per poder incorporar-se amb minuts de qualitat a l'equip. I l'altre dels quatre que ha vingut al mercat d'hivern, que encara no ha debutat, Adrián Ortolà, que encara no ha jugat cap minut.
No, ha anat convocat als dos partits des de la seva arribada, va estrenar-se a Amorebieta i ja va ser suplent de Sergi Puig, i aquesta setmana li va tocar de nou també començar el partit des de la banqueta. De moment sembla que Miquillador i el cos tècnic continuen l'aposta, en aquest cas, pel porter premianenc i no per aquest reforç que ha arribat en el mercat d'hivern. En tot cas, com deies, avui segon dia de descans de la plantilla, demà tornada a la feina a Sant Oleguer. Aquesta setmana toca Sant Oleguer i Olímpia, s'aniran alternant a les dues instal·lacions, pensant en aquesta visita al líder, ho comentaves ara fa una estona, Adri, un líder que arribarà després de perdre aquest duel de primer contra segon davant el Castellón, i una curiositat, eh? Per cert, l'Eldense ara té un punt més que el Castellón, continua sent líder al quadre alacantí, una curiositat, només 5 derrotes, d'aquestes que t'agraden a tu, 5 derrotes ha encaixat l'Eldense en tota la temporada, doncs bé, mai no n'han encadenat dues de seguides, té el Sabadell aquest repte per endavant, ser el primer equip que el fa encadenar dues derrotes consecutives, però sí una de les altres quatre derrotes que s'han viscut fins ahir. L'Eldense, en tres ocasions de quatre, va empatar el següent partit. No sé si ho donem per bo ja i si ho signem a una setmana vista, un possible empat al Pepico, al nou Pepico Amat.
Tu ho signes o no?
Sí. No t'enganyaré. Vaig amb molta por i això que falta una setmana. Dit això, jornada 24, com dèiem, diumenge, tornem a diumenge, 6 de la tarda.
Bon horari, per viatjar.
Després d'estrenar la jornada, gairebé la tancarem, si no vaig errat. Diumenge, 6 de la tarda, des de 6:15 en directe, i serem, si no passa res estrany, el nou Pepico Amat per explicar-ho aquí, al Sabadell en Joc.
No confondre amb el Finetwork Arena, aquest que està
aquest
en projecte.
El gaudirem algun dia, no sé quan, però de moment no.
Gràcies, Sergi Garcés. Fins ara.
Fins ara.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Tres minuts i mig per sobre de 2:15 d'aquest dilluns, dia 13 de febrer, dia de votacions al futbol català, que tria durant el dia d'avui el seu president. La repetició dels comicis duts a terme el mes de maig té lloc des de les 10 del matí, segons comentaven fonts federatives ara fa una estona, amb total normalitat. S'han obert tots els col·legis, totes les urnes, i estaran obertes fins a les 7 del vespre. Les 14 delegacions de l'ens federatiu repartides per Catalunya, evidentment també inclosa la de Sabadell, a la ciutat esportiva Sabadell Olímpia. El sabadellenc Joan Soteras, guanyador d'aquestes darreres eleccions, aspira a seguir presidint la Federació Catalana de Futbol amb la gran alternativa de Juanjo Isern, que ha aglutinat, com dèiem ja la setmana passada, el suport d'alguns membres del projecte d'Àlex Talavera, el que ha fet de retruc que l'expresident del Cornellà no s'hi presenti aquest cop. Els tres presidenciables han parlat en els dies previs als comicis a Ràdio Sabadell. Farem un petit tastet de tots tres i ja. Començant per Soteras, entre altres coses, parlant d'aquest canvi de 4 a 3 candidats.
Jo estava encantat amb els tres candidatures que es presentessin. Ells intentaven arribar a un acord, els dos, per anar contra mi, les dues candidatures juntes, no es van posar d'acord, però és que no n'hi va haver prou amb això, doncs que bueno, al final va resultar que van haver-hi 10 trànsfugues, que se'n van anar d'una candidatura a l'altra, i això ha privat que el senyor Talavera es pugui presentar. Jo crec que això és molt lamentable, això demostra quin tipus i quina calanya de gent són aquesta gent de la candidatura del senyor Juan Cuisar. Són gent doncs, que no tenen cap tipus d'escrúpol i, per tant, doncs, bueno, estarem al tanto que no ens en juguin un altre.
Ja dèiem en la prèvia que arribava en força calentes aquestes eleccions amb creuament de retrets entre una candidatura i l'altra. Isern, per exemple, ha criticat la data triada per la Junta Electoral per repetir avui aquestes eleccions.
Podrien servir de referència si s'hagués intentat facilitar el procés de votació dels clubs de Catalunya. Però des del moment que la Junta Electoral, manipulada pel senyor Calle, han posat les dates de les eleccions en un dia laborable i escurçant fins i tot l'horari de l'anterior vegada, doncs posa moltes dificultats perquè molts clubs puguin anar a votar. I això, doncs, evidentment, suposo que només beneficia a la candidatura del senyor Soteras.
I la tercera opció és Pep Palacios. Només va sumar 23 vots en aquells comicis d'ara fa 9 mesos i reconeix, així d'entrada, directament que no té opcions de guanyar.
A nivell particular, nosaltres sabem que no serem la candidatura guanyadora, està clar, no sabem si traurem els mateixos vots, els 23 vots que vam treure, o en traurem menys, o en traurem més. Ja et dic, tot això va en funció del que pensi la gent, de la utilitat del seu vot o del càstig del seu vot.
Podeu recuperar totes les declaracions de Soteras, d'Isern i de Palacios amb les mateixes preguntes als tres candidats al portal web radiosabadell.fm. A 2:15, la Federació Catalana de Futbol publicarà ja les primeres dades de participació. Recordem que el maig es va enfilar per sobre del 85% i que després el Tribunal Català de l'Esport va invalidar 175 vots i per això va obligar a repetir aquests comicis. Els col·legis tanquen a les 7 del vespre. I de les delegacions, una altra vegada de tornada als terrenys de joc, segueix la ratxa d'imbatibilitat d'un Sabadell B que no perd des del 26 de novembre. Ahir va guanyar 0-2 al camp del Tàrrega i ja són 9 els partits consecutius del filial sense perdre. L'equip de Marnomen segueix 6è, que li donaria pas
a la fase d'ascens a la nova Superliga Catalana, però no l'accés directe. Al segon equip arlequinat li va costar d'obrir el marcador, no va ser fins al minut 51 quan Martí Riera va fer el primer gol del Sabadell B i només dos minuts més tard Xavi Labordé va signar el 0-2 definitiu. El tècnic Marc Nomen valora així el partit.
Aquesta categoria, tots els camps són difícils i tots els rivals tenen armes per fer-te mal. Jo crec que avui a la primera part ens ha costat una mica ser fluïts en el joc en curt, hem ajustat un parell de coses a la mitja part i, de fet, amb un d'aquests ajustos ha vingut la jugada del primer gol. A partir d'aquí sí que és veritat que amb el marcador a favor el partit ha estat molt més controlat, hem alternat a possessions llargues amb atacs verticals que ens han donat l'opció de fer el tercer, que malauradament no l'hem fet.
Una altra dada curiosa. Després de 17 jornades, l'equip arlequinat no ha perdut cap partit fora de casa i es troba a un punt només de la unificació Llefià, que és el cinquè, i que se situa a l'última posició, que dona accés directe a la Superliga Catalana sense haver de jugar un playoff amb un sisè de l'altre grup. Nomen parla sobre la millora de joc de les últimes setmanes.
Hem intentat augmentar tots els registres competitius de l'equip, sobretot a nivell de vigilàncies, d'intentar que els rivals ens generin menys i el que ens generin sigui des de lluny o amb accions una mica aïllades que siguin difícils de rematar. I després jo crec que l'equip també està alternant molt bé el joc en curt i el joc en llarg, que estem començant a ser més agressius amb el contraatac. En definitiva, jo crec que havíem d'augmentar els registres d'atac i de defensa i de moment ens està donant resultat.
Aquesta setmana és Carnaval, s'atura la competició a les competicions de la Federació Catalana de Futbol. A la primera catalana, el Sabadell B reprendrà aquesta lliga d'aquí a dues setmanes a Olímpia contra l'Horta.
La ràdio professional independent reforça la democràcia
i assenta les bases per a una pau duradora.
Per això, s'hauria d'incloure més sovint a les estratègies de conflictes i consolidació de la pau
i ser objecte decisiu d'ajuda als mitjans.
En el Dia Mundial de la Ràdio 2023, la UNESCO destaca la ràdio independent
com a pilar per a la prevenció de conflictes i consolidació de la pau.
13 de febrer.
Feliç Dia de la Ràdio.
Federació de Mitjans de Comunicació Local de Catalunya.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
Ha vingut avui amb la samarreta de Mahomes. No, és broma. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri?
Dels Chiefs, que no Kifs.
Correcte.
Tu vas estalviar-te l'últim quart també, com el Sergi, o no?
Fins al final.
Fins al final, Això vol dir... A quina hora?
Quarts de 5 de la matinada. Fa 8 hores, més o menys. Una miqueta més.
Quina pena que no sigui Twitch, i no poder veure la meva cara. És que després em guanyo enemics, és igual, anem a deixar-ho córrer. La millor notícia del superdissabte que vam viure aquí a Ràdio Sabadell, entre l'antena i el canal de Twitch, precisament, de Ràdio Sabadell, va ser, sense cap mena de dubte, el partit del femení de waterpolo de l'Estalpol Natació Sabadell. L'equip de David Palma ha posat ja, podríem dir, peu i mig a la Final Four de la Champions de waterpolo. Per segon any consecutiu, gràcies, Pau, als 5 gols de renda que va aconseguir a la Finet World Aquàtics contra el CIR Roma. en el partit de Nadal dels quarts de final, un partit amb alternances, però en el qual Sabadell, a l'hora de la veritat, va posar aquesta marxeta de més i es va escapar.
Sí, vam explicar ja durant tot el partit amb l'Edu Lorrio, que el teníem de comentarista, el porter del masculí.
Bon descobriment, també, amb el micro, sí, no només aturant pilotes. Sí.
Ja apuntava maneres, t'he de dir, i la veritat és que vam tenir la confirmació. Doncs això, que teníem la sensació que tot el partit havia anat realment a batzegades i després, doncs, repassant els parcials, així ho vam poder confirmar. És cert que s'ha de dir que l'Estralpul va anar sempre per davant en el marcador, però, per exemple, del 4-0 de sortida es va passar al 5-4. D'allà, al 8-4 del descans. D'aquest 8-4 passem al 9-8. I finalment, com deies, Adri, aquesta última embranzida de l'Estralpul en el quart-quart per endur-se el partit per aquest marcador de 15-10. Una diferència que hauria de ser més que suficient i que deixa força satisfet també el tècnic David Palma.
Hem aconseguit començar molt intenses, que era algo que havíem de millorar, sobretot després de l'últim partit contra el Mataró, que encaixem al 0-4, en aquest sentit supercontent. Després, al final, també hi ha tendències també a relaxar una mica, alguna expulsió al final, quan agafes avantatge adequat caurà l'expulsió ràpida, bueno, i ja es juguen bé, és un gran equip. Ja et dic, penso que hem controlat bé i al final hem arribat fortes i en clara situació de gol i sortim d'aquí amb un avantatge de 5 gols i no pots relaxar-te ja a Itàlia, però sí que penso que en gran part hem fet una passa important avui.
Doncs ara falta fer l'altre pas per acabar d'assegurar aquest bitllet per la Final Four de la Champions per segon any consecutiu. A destacar individualment, Adri, de l'últim partit, sobretot l'actuació de la jove Elena Ruiz, que a més era, recordem, el seu primer partit de quarts de final de la Champions de la seva carrera, amb tot just 18 anys, l'ex del Rubí, que va fer 4 gols, va ser de les més destacades en atac, però sobretot va estar molt intensa en defensa amb l'últim quart, amb moltes recuperacions. Va marcar també en un moment important el 14-9 i després també va assistir la Maica García, la boia sabadellenca, en el 15-9. Per tant, paper molt destacat el seu.
Un dels noms propis en aquest 15-10 de l'Estalpul femení contra el CIR Roma i, de fet, una de les protagonistes amb les quals va poder parlar després el Pau Vitori.
Vinga, va, doncs amb l'Helena Ruiz. Helena, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Escolta, va ser el teu primer partit de quarts de final d'una de Champions, gens malament, no?
No, sí, ha estat molt bé, sobretot l'equip, hem estat molt bé, amb molta confiança a l'hora de xutar i sobretot també en la defensa, crec que hem fet un bon paper i bona seguir.
4 gols teus, amb la sensació a més d'acabar bé, no? A l'últim quart, en defensa, ajudant, t'has sentit bé?
Sí, m'he sentit bé, sobretot això, he marcat 4 gols, però jo crec que el més important és la defensa. He fet aquestes robades, sobretot en l'última part, i també, bueno, m'he sentit bé i, bueno, també per de cara a la Copa de la Reina i el següent partit contra la Roma.
No sé si heu tingut aquesta sensació que ha estat un partit com molt de batzegades, ara sortiu amb un parcial de 4-0, s'apropa la Roma, us torneu a estirar en el marcador, s'apropen novament elles, ha estat un partit molt de dinàmiques, no?
Sí, ha estat un partit, hem començat això 4-0, s'han apropat, però, bueno, jo crec que al final, quan s'han apropat hem dit, ens hem d'anar del marcador, i, bueno, jo crec que ho hem fet. Sí que és veritat que hem estat una estona també bastant igualades, de 2, de 3, però, bueno, al final jo crec que hem sabut anar-nos.
I els 5 gols de diferència, marge suficient per la tornada?
Bueno, jo crec que s'ha de jugar, cada partit és un món, cada partit pot passar qualsevol cosa. Sí que, bueno, s'està bé 5 gols per anar ja, però sí que la piscina de la Roma segurament serà complicada, l'equip anirà molt preparat, però, bueno, a donar el 100%.
Suposo que teniu experiència de fa poquet, fins i tot el partit de Lliga contra el Mataró, que una mala sortida, aquesta diferència se'n va a Norris. Imagino que també és el millor exemple per dir no valen confiances, no, en aquesta tornada.
Clar, al final, contra el Mataró, bueno, avui hem com capgirat aquest, el que ens va passar, hem de començar a tope, perquè si no, bueno, el que ens va passar contra el Mataró, sí que és veritat que ens vam apropar al final, però no vam aconseguir guanyar, i bueno, al final, quan anem a Roma, hem de sortir així i jo espero que vagin les coses bé.
L'última, Helena, ara Copa de la Reina. Com afronteu també aquesta cita?
Bueno, ara amb aquesta victòria que ens emportem, jo crec que és molt important per tot l'equip, per guanyar-nos aquesta confiança en nosaltres mateixes, que ja la teníem, però com reforçar-la encara més. I bueno, al final s'ha de jugar tots els partits. Espero que ho fem tot l'equip molt bé i jo crec que així serà.
Doncs, Helena, felicitats.
Moltes gràcies.
M'estic fent el semàntic a sobre. Haurà de guanyar de 6 al 6 Roma per remuntar l'eliminatòria contra l'Astralpool Natació Sabadell. Victòria de confiança, que deia ara l'Helena Ruiz. Abans de tot el que li ve a l'Astralpool, Pau, ara feies un petit spoiler amb la Rubinenca les pròximes setmanes.
D'entrada, la Copa de la Reina. A partir d'aquest divendres a Terrassa, mateix escenari de l'any passat, recordem que el debut serà plàcid contra l'Elche de Canari als quarts de final, que el Mataró va per l'altra part del quadre. I el següent cap de setmana, el dia 25, aquest partit de tornada a la piscina de la Roma. Vam parlar també dissabte amb Sabrina van der Sloot, la neerlandesa, també va acabar amb 4 gols com Helena Ruiz contra les italianes, i assegurant que plantejaran tot el que ve a partir d'ara, doncs partint de zero.
Partido nuevo, también este fin de la próxima, también son partidos muy importantes y sabemos que cada partido va a ser muy duro y tenemos que poner nosotras mejor y vamos a hacer este.
Com deia el Pau Vituri, totes les neerlandeses o neerlandeses tenen el mateix accent quan parlen en castellà o en català. De la resta de partits de la Champions femenina destaca sobretot la victòria sorprenent de l'equip de Dani Ballart, del Mataró, al Pireu.
Sí, a la piscina del vigent campió, l'Olympiacos, 9-11, a més de 2 gols de diferència que hauran de defensar a la tornada, que jugarà, per cert, en piscina coberta a Mataró, no a la Joan Serra. L'altre català, perquè n'hi havia un altre equip d'aquí, el Mediterrani, va caure a casa per 9-13 contra el Dunoj Varos hongarès, ho tindrà difícil per remuntar a Hongria. I l'altra eliminatòria, més oberta, entre l'altre italià, l'altre equip italià, com és l'Horizonte, que es va imposar per un ajustat 13-14 a la piscina del Glifada grec.
Per tant, de moment, agafen avantatge Sabadell, Mataró, Dunoj Varos i Horizonte. I pel que fa al masculí, Rabatamu, victòria còmoda de l'equip de Quim Colet, no?
Sí, una setmana més al capdavant de la divisió d'honor, partit assequible a la piscina del Catalunya, i el van resoldre per un còmode 4-15 gràcies a un parcial d'una 9 a la segona meitat. Per tant, com diem, 14 partits, 14 victòries, una més que l'Atlètic Barceloneta. I ara, curiositat amb el calendari, fins al 18 de març, estem parlant de les pròximes 5 setmanes, l'Astralpool només té un partit de Lliga, que és el dia 25 a la Nova Escullera contra el CNB. En canvi, a la Champions arrenca, per exemple, la segona volta aquest mateix divendres a 7:45 a la piscina del Novi Beograd Serbi, amb qui es van veure les cares fa res, en qüestió de 4 dies a Can Llong.
Planta encara contra el subcampió europeu, però amb derrota de 2. Pau Vituri, gràcies.
Adéu.
Fins ara.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Del waterpolo a l'esquash, Iker Pajares s'ha proclamat campió d'Espanya per tercera vegada a la seva carrera. El jugador sabadellenc va guanyar molta autoritat, tant al campionat en general com en particular la final jugada tant al torneig com la final a Palència. Va arribar a l'últim duel sense cedir cap set i només cal veure aquest partit decisiu com va anar. 34 minuts amb victòria del tenis Sabadell contra Pascal Gómez, 11-0, 11-3 i 11-5. Per tant, li donem l'enhorabona en antena. Iker, què tal, com estàs?
Molt bon dia, moltes gràcies.
No vas tenir rival, en aquest campionat d'Espanya?
Sí, jo tant que no vas tenir. Vaig ser jo mateix.
Ben trobada, també, és veritat. Però al final vas respondre, vas guanyar amb escreix aquest partit contra tu mateix, llavors, eh?
Sí, el campionat d'Espanya és un campionat molt, molt especial, no? L'any passat vaig tenir una molt mala experiència, on no vaig saber gestionar les setmanes abans del campionat, traspassar molts nervis, molta tensió, i aquest any ha estat igual. Aquestes dues últimes setmanes s'han estat plenes de nervis, de dubtes, però bueno, les hem gestionat molt bé amb els meus entrenadors i he arribat amb una forma molt alta, moltes ganes de guanyar, molta ambició, i he jugat uns partidassos.
És el tercer títol. Clar, és que mires el palmarès i hi ha un nom propi aquí, el de Borja Golán, que n'ha guanyat 17, que són paraules majors apropar-s'hi, però ja són 3 campionats d'Espanya.
Sí, són 3. Encara molt lluny del Borja i dubto que l'aconsegueixi, perquè el que ha aconseguit ell és una barbaritat. Però sí que ja són 3. Ara el Borja es va retirar ara fa un parell de setmanes, així que ja no el veurem més pel panorama nacional, i a veure si en podem sumar més als pròxims anys.
Per tu què suposa, per cert, ser el campió d'Espanya? Perquè ho dic, que estàs normalment viatjant aquí i allà, amb diferents lligues internacionals, amb les cites PSA, però ser campió d'Espanya, per tu què suposa?
Sí, és l'únic campionat que juguem aquí a nivell nacional, a part del Tour Internacional PSA. És un campionat molt especial, no? A nivell de club, interessa molt. A nivell de currículum, és molt atractiu, no? Ser el campió d'Espanya, ser el número del teu país. A part, és un campionat on tu vols demostrar que és el millor, que estàs en la millor forma. I bueno, la competència sempre és molt alta. Sempre es juguen en pistes diferents, a les que no estem acostumades. Nosaltres juguem al circuit professional en una pista on la xapa és més petita, la pista és de vidre, no? I aquí a nivell nacional doncs, les pistes són més tradicionals, són de paret, la xapa és més alta, és una miqueta diferent, on bueno, sempre hi ha molts nervis i molta tensió.
Ara tens cita a Washington, d'aquí a uns dies, la setmana que ve, debutaràs a l'Squash on Fire contra el hongkongès Tse Kwan Lau. Com afrontes aquest torneig de categoria bronze?
Doncs sí, ara primer que cada setmana vaig a Alemanya a jugar a Bundesliga i després de cap allà vaig cap a Washington. Doncs és un campionat que m'agrada molt. Les dues últimes edicions sempre he fet un gran resultat. He fet semifinals sempre en aquest campionat. I bueno, aquest any sí que té un quadre bastant complicat ja des de la primera ronda. Però bueno, és una pista que m'agrada molt, una pista ràpida, que crec que afavoreix molt. I veurem partit a partit.
Acabo, et preguntava pel tema del campionat d'Espanya. En el rànquing internacional ets ara mateix al lloc 30 d'aquest rànquing PSA. Quin objectiu tens en ment aquesta temporada?
Doncs, bueno, m'agradaria tornar a entrar dins el top 20 mundial. Soc conscient que actualment està molt complicat, però bueno, m'agradaria intentar entrar un altre cop al top 20. Ja hi vaig entrar a principis de l'any passat, però degut a la lesió vaig baixar ràpidament altre cop. I bé, jo crec que és un objectiu realista, sé que és molt complicat, però a veure si es pot aconseguir.
Doncs tant de bo que sí, t'anirem seguint des d'aquí. Iker Pajares, enhorabona per ser campió d'Espanya per tercera vegada i a per més, una abraçada.
Moltes gràcies.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Avui rematem l'Hotel Suís amb handbol, amb les victòries foranes dels dos primers equips de l'Oar Gràcia abans d'afrontar la doble gran cita d'aquest pròxim dissabte. A destacar, sobretot, el clar triomf del masculí, 22-32 de 10 a la pista de l'Esplugues, un rival directe de la zona alta de la Primera Nacional. Després de dues ensopegades consecutives, els de Pere Allats es van refer de la millor manera possible, aprofitant-se de la crisi de resultats dels espluguins, que no han guanyat en el que duem de 2023. Per Tonchi Vázquez, autor de 5 gols, la victòria té molt de mèrit, tenint en compte les baixes que tenien.
Sí que teníamos confianza en ganar, pero no con ese resultado. Y más teniendo las bajas que estábamos teniendo, porque este partido no lo jugó ni Bernat, ni Kim, ni Peiró, y se suma a las bajas de Jordi y de Isma. Así que sin 5 jugadores que son importantes para el equipo, la verdad que no esperábamos ganar de esta forma.
Actualitzem la classificació d'aquest grup D de la categoria de bronze, líder destacat i ja acaronant les fases d'ascens. El Granollers ve amb 35 punts i la lluita pel segon i últim lloc per optar a pujar a plata està així. Sant Cugat, segon, 29 i un partit menys. Després venen la Roca, l'Oar i el Sant Joan d'Espí empatats amb 27 i han perdut pistonada la Salle Montcada i el mateix Esplugues, que es queden amb 25 punts. Per Tonchi, no hi ha dia que es puguin relaxar si volen repetir la fita de l'any passat d'entrar a fases.
Ellos tenían algunos jugadores lesionados, en medio del partido también se lesionó el central y no están teniendo una buena dinámica y algo que pasa en Nacional es que si no llevas una buena dinámica a nivel motivacional, la Liga está demostrando que cualquiera le puede ganar a cualquiera.
Això també passa a la Divisió d'Honor Plata. Els actuals primers 4 classificats, això sí, no van fallar i van guanyar els seus respectius compromisos, incloent-hi l'Oar Gràcia a la pista del CUE del Balomano Castellón, però per 4 gols, 22-26. Una victòria més petita del que es podia preveure en un primer moment, fins al punt que les de Carol Carmona van arribar a perdre de 4 a la primera part i després, a 5 minuts del final, l'Oar tot just guanyava d'un sol gol. La més destacada del partit va ser la capitana de les gracienques, Irene García, amb una desena de gols.
La gent estava tocada i em van ficar a l'esquerra, normalment no hi jugo allà, però amb aquesta defensa oberta, quan si atacaves i et quedes amb la pilota allà, és que les altres punxaven i et quedes sense pas. Llavors, doncs, va ser un partit d'anar-ho contra un i de jugar-te tu la cara, i bueno, és el que vaig fer, i mira, estava il·luminada ahir. Feia molt que no feia tants gols i la veritat que estic contenta del meu partit. Crec que vaig aportar molt a l'equip.
Bon registre, per tant, de la Irene. Per tant, tot gairebé igual a la zona alta de plata femenina, amb l'Oar Gràcia segon, a 3 punts del líder del Mislata, i amb un avantatge de 4 respecte al tercer, el Sant Vicenç. García es felicita per haver aconseguit un cop més gestionar de la millor manera un final de partit ajustat.
Jo crec que això és un punt molt positiu que tenim, que al final confiem en nosaltres fins al final, que el partit dura 60 minuts i que encara que vagis perdent de 4, el resultat es pot ficar de cara cap a tu, i és per no rendir-se, per no tirar la tovallola, per seguir durant tot el partit esforçant-te i al final pues, treure'l. Però sí que és veritat que hi havia moments del partit que es ficava una mica negre i vam patir, però bueno, has de mantenir el cap fred i dir fins al final això no s'ha acabat.
Ja fa setmanes, sí que parlem d'aquest punt de pressió que té el Gràcia femení de veure's tan amunt a la taula i no poder fallar. Atenció a la doble cita que dèiem d'aquest cap de setmana al carrer Bocaccio. Primer serà el torn del masculí, rebent el Sant Cugat en un partit crucial per aspirar a les fases d'ascens, i després el del femení, veient-se les cares amb el líder de plata, el Mislata, amb l'opció de posar-se a només un sol punt de les valencianes. Finals de setmana. Segur que parlem amb més profunditat d'aquesta doble cita dels equips sèniors de l'Oar Gràcia. Demà dimarts el que farem aquí serà repassar com han anat les eleccions que s'estan duent a terme a la Federació Catalana de Futbol. Recordem, fins les 7 del vespre els clubs catalans voten el seu president. També parlarem de futbol juvenil, del derbi de segona catalana enguany. La paraula victòria en derbi sabadellencs va lligada al Tibidabo Torromeu, que va guanyar ahir a Can Uriac. Tindrem també, entre d'altres coses, tot el bloc del Centre d'Esports amb entrevista amb el lateral esquerre Ricard Pujol. Això demà a la 1. De moment, abraçada des del control de so del Toni González, les notícies amb la Núria García i tot l'equip d'informatius, i ja sabeu, aquest vespre cita el canal de Twitch de Ràdio Sabadell a 7:45 amb el Tribuna Preferent, amb la tertúlia arlequinada de cada dilluns. Una abraçada, adeu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.